Bona tarda. Gràcies al Joan Vergés per haver-me convidat. Estic molt contenta d'estar aquí entre vosaltres i de poder parlar de Frederica Montseny i l'anarcofeminisme dels anys 30, que és un dels temes que últimament m'he ocupat. Jo faré una introducció parlant del model, l'arquetip femení de Frederica Montseny, encara que ja s'ha dibuixat una mica aquest dematí, ho faré d'una manera molt ràpida per entrar en segon lloc al tema de l'anarcofeminisme i de la relació de Frederica Montseny amb l'anarcofeminisme del moment de la República i de la Guerra Civil. Bé, com ja hem vist per altres persones que m'han precedit, Frederica Montseny va desenvolupar el tema del feminisme, el tema de l'arquetip de la dona, de l'arquetip de l'emancipació femenina, quan ja era molt jove. Quan tenia dels 18 als 21 anys, ella va fer aquest esforç teòric per definir aquesta figura que es projectava a si mateixa, no? Ella ho va escriure sobretot amb les novel·les ideals, com hem vist, i també a través de la revista Blanca, que ens ha parlat el Conrad fa un moment, no? En realitat, això és important, aquesta difusió, sobretot les novel·les ideals, perquè va tenir una extraordinària difusió entre les classes populars. I això ho hem de tenir molt en compte. El model que ella va desenvolupar era un model molt trencador de dona. Sí, gràcies. Era una dona independent, autònoma, culta, una dona amb una gran vitalitat i que era una lluitadora, devia canviar el món que l'envoltava i devia també lluitar davant les injustícies que veia a nivell social i personal. Aquest model realment va tenir un gran escàndol en els moments que ella va escriure, als finals de la dictadura, a finals dels anys 20, perquè realment la situació de la dona era una situació, la situació real de la dona espanyola era una situació totalment diferent d'aquesta. Era una situació de subordinació total i, per tant, també era una situació que trencava amb els models femenins que dels escriptors i de les escriptores que es llegien en aquell moment. Aquest dematí s'ha parlat de Vargas Vila i els models, per exemple, que es llegien les classes populars que llegien aquests llibres i realment era una dona totalment subordinada i una dona totalment femenina. Per tant, molt en contrast amb els models que ella va difondre amb la novel·la ideal i també amb la revista Blanca. Quin era l'origen d'aquestes idees, no? De les seves idees de que la dona havia de ser autònoma, independent. Sobretot el tema de la mare. La mare va tenir una importància, com ja s'ha dit, i no parlaré més profundament d'aquest tema, però sí que no s'ha dit que la seva mare ja era una dona feminista, era una mestra racionalista, lliure pensadora i molt feminista. Vull dir que havia participat en algun concurs a l'inici dels anys 20 i havia guanyat un assaig parlant de feminisme. Per tant, era ella que tenia aquesta mare culta, que va ser la seva mestra, ja li va influir sobre aquestes idees importants, no? També van haver altres personatges, no solament la mare, per exemple, Teresa Claramunt. Teresa Claramunt era molt amiga de la mare, i del pare, però sobretot de la mare, i per tant Teresa Claramunt era una dona que havia escrit també sobre el tema femení, havia escrit sobre l'emancipació femenina, i ella la va tenir una relació molt, molt intensa amb Teresa Claramunt. Ella deia, jo he tingut dues mares, una mare biològica, però sobretot he tingut una mare que jo he tingut un gran afecte, i aquesta és Teresa Claramunt. Teresa Claramunt, ella anava una vegada per setmana, anava, s'hi trobava amb altres dones anarquistes, com la Llibertat Ròdenas, i anaven a veure a Teresa Claramunt, que rebia aquestes joves, i els explicava les coses de la seva època. Era nata, nascuda el 1865, era de la mateixa edat que Soledad Gustavo, que la seva mare. No? Per tant, diguem que hi ha aquestes dones que tenen aquesta influència, i ella defensarà aquest tema de l'humanisme, no? Aquest tema de la lluita conjunta dels dos sexes per la seva emancipació de la societat capitalista. Per tant, rebutja el feminisme, rebutja la lluita feminista, no solament assimilant-lo a la classe burgesa i al moviment sufragista, sinó també als moviments que s'organitzen de forma independent a dintre del moviment obrer, els moviments de les obreres que s'organitzen de forma independent. Això, diguem que està una mica en contra de Teresa Claramunt, que sí que defensava i de fet va organitzar una associacions de dones obreres, però ella tenia aquesta idea. Diu, feminismo jamás, humanismo siempre. Propagar un feminismo es fomentar un masculinismo, es crear una lucha inmoral y absurda entre los dos sexos, que ninguna ley natural toleraría. Per tant, aquesta és una idea que va defensar al llarg de tota la seva vida, i com després veurem, durant la República, sobretot durant la Guerra Civil, quan s'organitza Mujeres Libres, la va matitzar. La va matitzar. Després, al final de la seva vida, quan li van fent aquestes entrevistes, ella es va tornar a declarar antifeminista. Però després veurem, quan parlem de l'anarcofeminisme, de que realment doncs, aquestes idees canvien des del moment aquest de la dictadura i aquests textos que us estic llegint, que són d'aquests moments, i després durant la Guerra Civil. Bé, ella diu el següent a través d'aquestes protagonistes dones, no?, de les seves novel·les. Quiero tan solo que me consideren una mujer. Mejor, un ser humano, con iguales derechos, con los mismos deberes, con idénticas libertades, con paralelas satisfacciones a las de todos los seres de esta sociedad y de la futura. Yo quiero el respeto, el reconocimiento de mi personalidad. Yo quiero un hombre, no quiero un verdugo ni quiero un vasallo. He aquí lo que no saben los hombres. Yo quiero un amigo, quiero un camarada, unido a mí por la afinidad de caracteres, de amor y de gustos. Yo quiero una compañía y una alegría, no un déspota, ni un criado, ni un defensor. Per tant, diguem que aquesta era la idea que ella defensava a través dels personatges femenins, però això és el que ella també buscava en un home, i que li va costar una mica trobar, perquè va tenir diverses relacions amb diversos personatges masculins, i que realment no va trobar el que volia amb aquests. No va trobar ni l'amic, ni el camarada, ni l'igual. No? Ella defensava l'amor lliure, però des d'una perspectiva diferent dels anarquistes individualistes francesos, des d'Émile Armand o Hans Riner, que defensaven amb aquests anys, amb els anys 20, la idea de la promiscuïtat amorosa. Ella considerava que això era rebutjable, perquè era una tirania sexual entre dos sers que no són iguals. Per tant, defensa un amor lliure de les institucions, no? De les, i de les regulacions morals. Ni la societat ni les institucions socials s'han de posar amb l'amor de les dues persones, sinó que això ha de ser, s'ha de regular per l'exclusiva voluntat dels protagonistes. Per tant, era una dona emancipada que rebutjava el matrimoni, perquè el matrimoni era el que les lleis socials volien per la dona, renunciava al matrimoni però no renunciava als fills, no? I això penso que és una de les coses més trencadores de la Federica Montseny. Aquest dematí s'ha parlat de que era conservadora. Jo crec que per l'època no era conservadora en absolut, perquè el rebuig del matrimoni i el rebuig de que una dona, malgrat renunciar al matrimoni, no ho ha de fer dels fills, això era una cosa molt revolucionària per l'època, perquè volia dir que la dona havia de tenir fills com a dona soltera, cosa que era molt mal vista per la societat dels anys 30. Per tant, jo crec que no hem de projectar el que nosaltres pensem en aquests moments, sinó de veure el marc on tenim aquestes novel·les, no? Com tenim el marc que era realment un fort patriarcat, una forta idea de que la dona ha de ser subordinada, i per tant és important veure això, no? Que moltes de les protagonistes de les novel·les de la Federica Montseny són dones, són mares solteres, i això era un gran trencament per al moment, no? Bé, la dona ha de ser una dona també segura de si mateixa, una dona que ha de tenir una personalitat, no pot ser una dona, diguem, subordinada a lo que li diu la família, subordinada a lo que li diu el marit o el seu home. Ha de ser una dona realment molt segura de si mateixa, una dona orgullosa, ha de tenir plena consciència de que en ella estan los destinos i el porvenir de la raça humana. Vull dir que són paraules fortes i importants. Ha de ser una mujer creadora de hombres, no una imitadora. Una mujer que posea una individualidad fuerte y propia, una gran fuerza moral. Una mujer que viva su vida de mujer, de amante, de madre, con plena seguridad y con plena conciencia. Y que sepa ser ella siempre con un sello inconfundible, con una vigorosa vida intelectual y libre, pletòrica d'energies morales i d'harmonia física. Per tant, amb aquestes idees podem veure que les relacions entre els sexes no eren fàcils, ja que trencava, amb aquestes idees, trencava el model de la societat femení, de la societat burgesa, però també dels companys anarquistes, que moltes vegades preferien establir relacions amoroses i de parella amb dones més tradicionals. Per tant, diguem que ella no ho va tenir fàcil per trobar el company, el Germinal Esgleas, que després va trobar. Bé, jo us parlava del moment de la República, on Federica Montseny deixa aquestes idees d'emancipació de la dona, diguem que no teoritza més, escriurà molt menys del que escrivia durant la dictadura i es dedicarà més aviat al tema polític, escrivint sobretot amb el periòdic polític El Luchador, que organitza la família Urales i que s'enfrontarà amb els trentistes i també amb la CNT. Però no parlarem d'aquest argument, sinó del tema de com es relaciona ella amb l'anarcofeminisme durant la República. Com sabem, els grups femenins dintre de l'anarcosindicalisme es comencen a organitzar durant la República. es comencen a trobar amb els Ateneus Llibertaris i amb els sindicats confederals, i eren grups que s'organitzen no solament en Catalunya, sinó que paral·lelament s'organitzen també a Madrid, en el nord d'Espanya, en altres zones. A Catalunya el grup que tindrà més importància es dirà l'Agrupació Cultural Femenina, que és un precedent de Mujeres Libres. Jo vaig tenir la sort d'entrevistar a diverses dones que havien participat, dones anarquistes que havien participat en els anys de la República de la Guerra Civil, i per tant també havien participat a dintre de l'Agrupació Cultural Femenina. D'aquests testimonis que em van donar, moltes d'elles em confirmen que existia una gran discriminació de gènere en els anys 30, no? Tant en l'àmbit privat com al públic. Gràcies a aquests testimonis, com dic, moltes dones m'expliquen el que els hi succeïa a nivell familiar. Per exemple, Concha Guillén, militant de Mujeres Libres, recorda les seves protestes contra els seus germans perquè tenia que netejar les sabates de tots ells, que eren 8 germans, per la raó de que ella era l'única dona de la família. També Concha Liaño, promotora de l'Agrupació Cultural Femenina, des de petita protestava quan la mare li demanava dedicar-se a les tasques domèstiques, com preparar la taula o sergir els mitjons dels seus germans mentre ells jugaven. Ella cridava, que lo hagan ellos, no veo por qué tengo que ser yo la esclava de mis hermanos, que aprendan a hacerlo solos. Una altra dona important dintre de l'Agrupació Cultural Femenina eren les germanes de Castro, San Pedro, que van patir una forta discriminació de gènere amb la seva família. Els seus pares eren propietaris de terres a Bellver de los Montes, en la província de Zamora, i van donar educació als fills, van donar educació als seus germans, mentre que les dues noies, les dues germanes, es dedicaven a treballar la terra. O sigui, no van tenir cap educació perquè, segons els pares, les dones no tenien cap necessitat d'instrucció per ocupar-se després de la casa i de formar una família. Per tant, les germanes de Castro formaven part d'aquest 47,5% de població analfabeta que existia a Espanya en els anys 30. Quasi gairebé el 50% de les dones obreres, bueno, de les dones en general, però les dones obreres encara el percentatge era molt més gran, doncs eren analfabetes en aquells anys. Per això, això és important tenir-ho en compte, i dintre d'aquest context tenia en compte Federica Montseny, no? I aquesta gran cultura que tenia, i evidentment contrastava moltíssim amb aquestes dones, no? Analfabetes, amb aquestes dones obreres analfabetes. També és interessant veure que Concha Liaño va començar a promoure debats i conferències informals amb les germanes de Castro, immigrades a Barcelona, i també amb altres dones anarquistes i de la CNT, per discutir textos de la situació de la dona escrites per personalitats de l'anarquisme. És interessant que un dels llibres que llegien eren els de Federica Montseny, també d'Emma Goldman, també socialistes russes i pioneres de la Revolució Francesa. Per tant, és important que per aquestes dones que s'estaven formant a dintre de l'anarcofeminisme, encara que si elles no es deien feministes, doncs tenien com a base les lectures de Federica Montseny. Aquestes reunions van ser iniciades en l'any 35, o sigui, ja a finals de la República, i la idea era que aquestes reunir dones que militessin dintre del sindicat de la CNT per augmentar la solidaritat entre elles ja que la CNT era un sindicat bàsicament masculí, era un sindicat bàsicament viril, i havien d'agrupar-se entre elles per tenir un paper més actiu per apoyar-se i donar-se suport entre elles dintre del moviment llibertari. Bé, no parlaré molt de les que es reunien, però sí dir dues paraules d'Áurea Cuadrado, que ja era una veterana militant quan es va quan es van organitzar dintre de l'Agrupació Cultural Femenina, que ja tenia 41 anys, venia del sindicat del Bastí, havia estat lluitant amb Teresa Claramunt i en Rosario Dolcet del sindicat del tèxtil ja en els anys de la Primera Guerra Mundial amb l'augment del cost de la vida d'aquells anys, i per tant ella tenia una gran cultura, Áurea Cuadrado, fins al punt que després, durant la guerra, va dirigir la Casa de la Maternitat a Barcelona. També Pilar Grangel era una altra dona ja veterana que es reunia també en l'Agrupació Cultural Femenina. Ella era mestra, militant de CNT, i també va dirigir l'Acadèmia Laica Pestalozzi amb el seu company Ferrer, i vivien a Sants. També ella, Pilar Grangel, va militar a Mujeres Libres i després va substituir Áurea Cuadrado a la direcció de la Casa de la Maternitat a Barcelona. Bé, també hi havia altres dones que sostenien aquest grup, menys conegudes, com Nicolasa Gutiérrez, Maruja Boadas, Olimpia Gómez, Maria Cerdán, Concha Liaño, etc. Bé, Concha Liaño i Soledat Estorac eren les més joves i també eren les més actives, perquè tenien més temps per dedicar-se, ja que les altres més veteranes doncs militaven a la CNT, militaven a la FAI, a les Joventuts Llibertàries, i per tant tenien molt poc, tenien menys temps. No? Concha Liaño, recullo el testimoni que diu: Soledad Estorac era muy apasionada, como yo. Estaba también indignada de ver cómo las mujeres no se rebelaban. Y por ello entendimos lo que se tenía que hacer. Fundamos un grupo que llamamos Agrupación Cultural Femenina, para ayudar a la mujer a emanciparse, para que pudiese comprender que tenía que luchar para sus derechos. Eso fue en el año 35. Bé, l'agrupació, diguem que no va poder convèncer a que s'afegissin a la seva associació destacades militants anarquistes de Barcelona, per exemple, Federica Montseny. Van parlar amb Federica Montseny, també van parlar amb Libertat Ròdenas o amb Lola Iturbe, i van prometre que els hi donarien suport, però que no s'implicarien de moment amb les tasques organitzatives d'aquesta nova organització. Per tant, és important tenir en compte això, no? De que si Libertat Ròdenas i Lola Iturbe després, durant la Guerra Civil, van militar a Mujeres Libres, Federica Montseny no ho va fer-ho mai, no? Els hi va donar suport, com després veurem, però no, diguem, es va implicar com a militant en aquesta organització. Bé, ella, l'organització va debutar amb el Teatre Gran Price de Barcelona el juny del 36 i va organitzar un gran míting, el primer que va organitzar aquesta organització, per donar-la a conèixer els militants anarquistes i a les dones anarquistes i per convidar a unir-se amb el grup. Va tenir una difusió la convocatòria, encara que les militants anarquistes d'agrupació cultural estaven contentes, al míting Federica Montseny, per exemple, va dir que no va tenir l'èxit que tenien els altres mítings. Concha Liaño em va dir el següent. parlant de que en el mateix diari Solidaritat Obrera no havien donat una importància rellevant al míting ni havia sortit amb la primera plana del diari, sinó que ho van publicar amb una nota secundària. Diu, los compañeros no nos hacían caso. Apenas si publicaron el meeting un poquito entre páginas. Para ellos era superfluo. Ellos no comprendían la situación de la mujer. Ellos eran los primeros machistas, porque no impulsaban a sus compañeras a que fueran al Ateneo y a ningún sitio. Estaban muy conformes de que estuvieran allí fregando y cargándose de los niños. Tampoco te creas que eran mejor que los demás. Era ya toda una mentalidad, un atavismo que parece que lo llevaban en la sangre. Bé, en aquest míting van intervenir Rosario Dulcet, que ja hem parlat, veterana militant del sindicat tèxtil, Manuel Pérez Fernández, que era redactor de la Soli i destacant militant d'origen brasileny, i la mateixa Federica Montseny. Dulcet va parlar de la inutilitat dels drets polítics concedits per la República, que com recordem havia concedit el vot femení, perquè considerava Dulcet que en les llars proletàries mancava l'indispensable per viure. Pérez va insistir, l'únic home que va parlar, va insistir en l'important paper de les mares en l'educació dels seus fills i també va parlar del perill del feixisme que estava avançant a Europa i del perill de guerra després de la conquesta de Abissínia per al feixisme italià. Finalment, Federica Montseny va lamentar-se de que el teatre no estigués completament ple, com altres vegades, com altres ocasions, i això demostrava, segons ella, de que els homes no donaven tanta atenció al tema de l'emancipació femenina. Segons l'oradora, els anarquistes havien d'unir el cor en la lluita social que representava la dona i el servei que representava l'home per ser invencibles en la revolució. Per tant, diguem que Federica Montseny va col·laborar en aquest primer acte de l'Agrupació Cultural Femenina i la reunió, segons les impulsores, va aconseguir posar les bases per la seva extensió geogràfica, no sols en la ciutat de Barcelona, sinó també per tota Catalunya. Bé, també és important recordar el grup de Madrid, que va ser un altre important, que va crear la revista Mujeres Libres. Paral·lelament amb l'Agrupació Cultural Femenina de Barcelona, s'estava creant un altre grup a la ciutat de Madrid, i que les promotores eren Lucía Sánchez Saornil, telefonista, periodista i poeta, i Mercedes Comaposada, escriptora i periodista. Les dues van ser invitades per al destacat militant zenetista Orobón Fernández, del que s'ha parlat aquest matí, a participar en uns cursos de formació en la Federació Local de Sindicats de Madrid. Elles van veure que amb aquests cursos que feien les dones quedaven marginades davant dels obrers i van veure que hi havia una actitud molt retrògrada respecte a la incorporació femenina en el moviment anarquista. Per tant, van decidir en aquests moments reunir les dones per crear una associació, una organització específicament femenina. D'aquesta manera es va crear en el 35 també a Madrid de forma paral·lela a Barcelona l'agrupació Mujeres Libres i després es va afegir en Baró Poc i Gascón la doctora de la que hem parlat que va col·laborar amb Federica Montseny en el Ministeri. Les tres eren molt diferents, però compartien els mateixos objectius de millorar la situació i la formació de les dones obreres. Bé, la primera iniciativa del grup de Madrid va ser crear una revista, la revista homònima Mujeres Libres. El primer número va ser publicat el 20 de maig del 36, o sigui abans de la Guerra Civil, i la idea era que d'aparèixer mensualment. va ser una sorpresa per les mateixes promotores la gran acollida que va tenir aquest primer número i que es va exaurir ràpidament. Al final van ser publicats 13 números, l'últim va ser la tardor del 38 i va coincidir pràcticament amb el final de la Guerra Civil. La revista estava dirigida per dones de la classe obrera i escrita únicament per dones. Entre les promotores es va demanar col·laboració a destacades militants anarquistes de nivell nacional i de nivell internacional. Una de les més destacades va ser Emma Goldman i també Eta Feder, Carmen Conde, Federica Montseny i Lola Iturbe. És interessant el contacte que va tenir Lucía Sánchez Saornil, que pràcticament va ser la impulsora de la revista, que va escriure una carta a Federica Montseny el 24 de maig del 36 sol·licitant-li la seva participació en el projecte. En la carta parlava d'una trobada precedent que havien tingut a Madrid amb una conferència que Federica Montseny havia fet a l'Ateneu de Madrid, i amb aquesta trobada la militant catalana li va prometre la seva col·laboració. Llavors, en la carta, Lucía Sánchez Saornil li deia: «Aunque el primer número se ha publicado con un retraso considerable sobre la fecha fijada, no ha podido contar con tu firma. Nos hacemos cargo», continuaba Lucía, «de la labor gigantesca que lleva sobre ti, pero aunque seamos un poco egoístas, no queremos prescindir de tu concurso para nuestra obra, pues necesitamos prestigiar para que cumpla decorosamente el objetivo que nos hemos propuesto. Y esperamos que no aparecerá el segundo número sin un trabajo tuyo». Per tant, era una carta on li demanaven el seu compromís. Bé, aquest compromís no va arribar d'una manera ràpida, ja que Federica Montseny només va escriure un article i el va publicar a l'últim número, a la tardor del 38. Bé, la revista no tenia a l'inici una identificació explícitament anarquista, perquè la intenció era despertar la consciència femenina cap a les idees llibertàries. Per tant, la redactora, Lucía Sánchez Saornil, li recordava d'aquesta manera: «Ten en cuenta que no hemos querido darle un carácter confesional a fin que sea más fácil su labor de captación entre mujeres. La palabra anarquía les asusta todavía demasiado. Sin embargo, observarás en todo su contenido la orientación libertaria». Finalment, afegien la carta a l'interès de conèixer la seva opinió d'aquest primer número que acabava de sortir. Dice: «Queremos saber también tu opinión sobre lo publicado, pues estimamos tu criterio y tu consejo, si lo estimas oportuno, en lo que vale». Bé, paral·lelament va escriure Lucía Sánchez Saornil, les promotores de la revista, va escriure també altres cartes similars, com la dirigida a Emma Goldman el 17 d'abril del 36. En ella explicava que no tenien medis econòmics, per tant lamentaven no poder retribuir les col·laboracions de les escriptores que col·laboraven en la revista. Diu: «Tanmateix manifestaven l'esperança de comptar amb ella en el projecte, donada la seva sensibilitat al tema. Diu: "Confiades en que no desatenderás nuestra petición en bien de las mujeres españolas, por cuya educación nadie se interesó hasta ahora en nuestras organizaciones". La petició va tenir una ràpida resposta, podent-se incloure ja un primer article d'Emma Goldman en el primer número de la revista. La carta, l'article es titulava «Una carta d'Emma Goldman» i era la carta que respon a la redacció després de felicitar-les per la iniciativa. Dice: «Me produce una gran alegría», les dice Emma Goldman, «vuestra decisión de contribuir a la emancipación de las mujeres de vuestro país. He de confesaros que cuando estuve en España en 1929, que va ser el primer viatge que Emma Goldman va fer a Espanya i que va conèixer la família Orales i va fer-se molt amiga, no de la filla, no de Federica Montseny, que era massa jove, sinó de la seva mare, de Soledad Gustavo. Cuando vine a España en 1929, dice Emma Goldman, me sorprendió dolorosamente el atraso de la mujer española en general, su sumisión a la Iglesia y en la vida privada al hombre, sea padre, marido, compañero, hermano o hijo. Su acatamiento a la imposición de las dos morales distintas, una para el hombre y otra para la mujer. Su esclavitud, en fin, que las reduce a sirvientas y a portadores y a portadoras de toneladas de hijos. Estoy entusiasta de saber que unas camaradas españolas siguen por fin el camino emprendido hace tiempo por las compañeras de otros países. Bé, el suport que Emma Goldman va donar a Mujeres Libres i a la revista va ser constant al llarg de tota la trajectòria de la Guerra Civil. Va fer diverses visites des de que va esclatar la revolució al juliol del 36 i va visitar els fronts de guerra, va visitar les col·lectivitzacions i també fora d'Espanya va fer campanyes de propaganda internacional en solidaritat no solament amb la CNT-FAI sinó també amb Mujeres Libres. Bé, podem dir, contrastant les dues personalitats que l'organització Mujeres Libres i la revista comptava, podem dir que Federica Montseny no va tenir una resposta tan decidida. Mai va negar-se a una col·laboració, però aquesta es va fer en comptades ocasions. I especialment sí que es va fer la participació en actes públics com a oradora. Respecte a la revista Mujeres Libres, va estar present gràcies als comentaris que va fer la redacció, sempre elogioses de la seva figura. Per exemple, en el número 10, el segon any de la Revolució, s'escrivia, s'acompanyava la fotografia d'una Federica Montseny somrient i deia la redacció: "No és un ídolo lo que resaltamos en Federica Montseny. Seguimos sin creer en ellos y no vamos con la moda imperante, ni siquiera un símbolo, con sernos algunos de ellos tan queridos. Para nosotros Federica Montseny es más. Es realidad que palpita en los momentos actuales, decisivos de España. Es una realidad inteligente y dinámica que da acción a conceptos adecuados hoy y constructivos del mañana". Bé, també en el número 12 del maig del 38, una foto de Federica Montseny parlant en un míting porta com a peu el següent comentari: "Nuestra compañera Federica Montseny, con su recto sentido de unidad y su esfuerzo infatigable, ha contribuido decisivamente a la victoria obrera condensada en el pacto CNT-UGT". Bé, la seva tasca com a ministra de Sanitat i Assistència Social va ser valorada molt positivament per la redacció de la revista i en un article felicitaven que enfront del Ministeri de Sanitat s'hagués escollit una dona, diu, una mujer de tan dinàmica capacitat d'ideals i de realitzacions. Una dona que no estava sola en aquest ministeri, sinó que estava acompanyada d'altres companyes com la militant de Mujeres Libres, la col·laboradora assídua de Mujeres de Federica Montseny, Amparo Poch i Gascón. Bé, per tant, diguem que es parlava d'una forma molt, com molts elogis de la tasca que estaven fent aquestes dones en el ministeri i que realment s'ocupaven de tasques ministerials múltiples en aquest moment de guerra. "Se está haciendo frente al saneamiento de las ciudades que nunca estuvieron saneadas en el tiempo normal. También se estaban haciendo, se ocupaban dels refugiats, com s'ha parlat aquest dematí, que realment les moltes zones republicanes estaven caient en aquests moments i per tant arribaven a les zones republicanes. Aquest fet realment era, necessitava que des del Ministeri s'apliquessin diversos decrets i això és el que deia la revista que s'estava fent, no? Com ja sabem. No? Se dictan y se aplican decretos que organizan la evacuación, el acogimiento y el régimen de vida de miles y miles de evacuados. Se atienden los múltiples aspectos que suscitan economía de la región o localidad acogedora, intereses materiales y morales del propio refugiado, relaciones entre este y la familia que la acoge, etc. Bé, per tant, diguem que aquesta és una idea, la revista elogia molt la tasca de Federica Montseny i també publicarà finalment en l'últim número aquest article Acció de la mujer en la paz i en la guerra que escriu finalment Federica Montseny. En aquest article Federica Montseny fa unes grans lloances de la dona espanyola i del sacrifici que està fent en la rereguarda. No solament la dona està fent un sacrifici important, sinó que és un esforç col·lectiu que està fent totes les dones espanyoles. Existe un esfuerzo colectivo de un sexo, sacrificándose, luchando como luchan en España las obreras de las fábricas de municiones, desafiando la muerte durante muchas horas diarias. Bé, per tant, diguem que existeix una relació important, però el que sí que m'agradaria parlar és del tema de la creació d'una organització específica femenina que si en un moment, el primer moment durant la República, Federica Montseny, diguem, ho veu amb molta distància, a mesura de que passa la trajectòria de la guerra, que s'organitzen les dones antifeixistes en l'associació AMA, l'Associació de Mujeres Antifeixistes que controlaven els comunistes, Federica Montseny canvia la seva idea i per tant inicia a parlar de forma positiva de Mujeres Libres i de la creació d'una organització anarcofeminista. No? Per exemple, és convidada a parlar amb el míting de Mujeres Libres que celebra a València en l'any 37, a l'agost del 37, i ella realment aquí Federica Montseny parla, recorda la doble missió que devia desenvolupar la dona. D'una banda, la dona ha de crear... Sí, gràcies. D'una banda, la dona ha de crear els fills, però també, paral·lelament, ha de crear un món igualitari, un món per a aquests fills. Diu, cuando las mujeres traemos al mundo nuestras criaturas, adquirimos el deber de reorganizar el ambiente social en que ellos han de vivir, para que no lleguen nunca a maldecir la hora de su nacimiento. Dedica una reflexió a la Federació de Mujeres Libres que s'acabava de reestructurar a València. Diu, la tendència de les organitzacions anarquistes ha sido hasta ahora la de no separar el movimiento femenino del resto del proletariado. Pero hay que rectificar esta tendencia, porque dado el atraso de la mujer proletaria en España, hace falta una organización específica para capacitarla y llevarla al lado de los demás luchadores del proletariado. A la Federación de Mujeres Libres le toca cumplir una gran labor revolucionaria. Per tant, veiem aquí amb aquesta conferència, amb aquest míting que fa, que canvia aquesta aquesta idea, que paulativament, a mesura que es passa els anys de la guerra, se transforma en una actitud positiva i de valorització de la tasca de Mujeres Libres. També, i per acabar, perquè em queden pocs minuts, parlaré de la conferència que fa Federica Montseny a Barcelona a l'agost del 38, ja pràcticament al final de la guerra, invitada per Lucía Sánchez Sabornil en el local de Mujeres Libres. En aquest moment, Federica Montseny diu el següent. Diu, he volgut intervenir en aquest acte després d'un període de silenci degut al meu embaràs, acabava de tenir el segon fill germinal, para testimoniar mi admiración y mi afecto por la obra que realizan casi anónimamente un grupo de compañeras, para rendir homenaje que merece este esfuerzo libertador de las conciencias femeninas que debería ser apoyado por todo el movimiento confederal y anarquista. Bé, és una clara posició que valora positivament aquesta tasca i recorda les resistències que el moviment obrer llibertari havia desenvolupat històricament davant de l'Organització Autònoma de les Treballadores, fet que no havia desaparegut totalment en aquells moments davant de la creació de Mujeres Libres. Mientras se jalea y se apoya cualquier obra y acción de mujeres antifascistas, la unión de muchachas, nosotros olvidamos un poco lo que es y lo que representa Mujeres Libres. No recordamos ya las palabras de Bakunin, conquistaremos a la mujer para nuestra causa y el triunfo será un hecho. Nosotros no hemos conquistado a la mujer, absorbidos en una lucha trágica para defender y establecer un orden social más justo que el presente. Pensamos en toda la especie humana, pero no hemos pensado especialmente en la mujer. No hemos tenido en cuenta que ella es en parte principalísima de esta lucha porque forma las generaciones futuras. La Iglesia Católica, con un sentido oportunista que de ella han heredado otros partidos políticos, ha pensado siempre en tener sujeta a su fuerza política el alma de la mujer. Nosotros solo ahora pensamos en hacerlo y es triste que esa obra haya de realizarla un grupo de compañeras luchando a brazo partido con los obstáculos y en medio de todo orden de dificultades económicas, incluso morales, porque no se sienten lo asistidas que deberían por el apoyo de los sindicatos y del movimiento colectivamente considerado. Bé, com sabeu, Mujeres Libres reivindicarà formar part de la quarta branca del Movimiento Libertario Español, conjuntament amb CNT, amb la FAI i amb les Juventudes Libertàries, però no va ser possible perquè per la reticència que va trobar amb els companys masculins. Per tant, diguem que existeix aquesta defensa molt important de Federica Montseny, també d'altres militants anarcofeministes cap a la tasca que estaven fent l'organització Mujeres Libres. Després, diguem que Federica Montseny va oblidar una mica aquesta idea i va retornar amb la idea primera que defensava durant la dictadura de que homes i dones havien d'estar organitzant conjuntament per fer aquesta revolució social. Per tant, diguem que sí, aquesta era una qüestió que havien de portar conjuntament amb els companys, una organització conjunta. A més, per Federica Montseny, que ja s'ha parlat aquí del seu individualisme, ella considerava, a més, que hi havia una responsabilitat personal de cada militant femenina per lluitar autònomament per la seva independència i per la seva igualtat, tant fos en l'àmbit personal com a social. Per tant, va defensar aquest model individualista, el problema de la subordinació de la dona, encara que, diguem que durant la Guerra Civil va tenir un enfoc diferent. Bé, fins aquí ha arribat la meva exposició. Gràcies per l'atenció.